Això és RAC Concentrat.
Hola, molt bon dia a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del RAC Concentrat. Avui, edició festiu 1 de maig. Vinga, que és dilluns. Bon dia, peu a terra a tothom. Serem amb vosaltres fins que arrenqui el món a RAC1 a les 8. Fins llavors, i en aquesta primera hora, escoltarem un tros del versió RAC1 amb la secció d'en Toni Muñoz. També el vostè primer, en Jordi Pàmies, un professor de grec i traductor i assagista, i el món a RAC1. En Jordi Basté va parlar amb les protagonistes del llibre i la pel·lícula Cel de plom, sobre la vida de Neus Català. Interessant. I tornem a les 7. Fins ara.
Obrim crònica de successos i tribunals. Ho fem amb el Toni Muñoz, periodista de La Vanguardia, col·laborador de RAC1. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, que els escriptors més venuts per Sant Jordi són protagonistes de l'actualitat, a la secció de tribunals i successos també us en volem parlar d'un. Es diu Daniel Santiño. És el mosso d'esquadra detingut per abusar d'una dona amb discapacitat i l'any 2015... va guanyar el Premi Internacional de Novel·la Negra a concretament a l'Hospitalet amb Los Crímenes de l'Opio. A veure, Toni, entrem en matèria perquè no és un mosso qualsevol, sinó que alguns el tenen ubicat, com dèiem, com a escriptor i va guanyar fins i tot un premi de novel·la.
Sí, sí, aquest és un senyor de 48 anys que es dedica en el seu dia a dia a mosso d'esquadra i, com tants d'altres, perquè n'hi ha bastants, també es dediquen a escriure novel·les i, en aquest cas, novel·la negres. Sí, sí. Hi ha, per exemple, de mossos escriptors n'hi ha uns quants, de famosos, el Víctor del Árbol, per exemple, no? Que és un...
No, correcte.
Va guanyar, crec, fins i tot, ara parlo de memòria, i hi haurà molta gent que em dirà, no, tu has mirat, però crec que era el Premi Planeta que el va guanyar fa no gaire.
No sé.
I després també tenim, doncs, per exemple, el Rafa Melero, que també és conegut. Vull dir que hi ha diversos mossos que es dediquen o que compaginen la seva tasca policial amb l'escriptura.
De fet, en el cas de... aquest mosso va publicar el seu segon llibre aquest any,
sí, sí.
Que es diu...
Insídia. Sí, sí, es diu Insídia, i l'any 2015 va publicar un que es deia Los Crímenes de l'Opio, que va guanyar el Premi Internacional de Novel·la Negra a l'Hospitalet Confidencial, per aquest Los Crímenes de l'Opio.
De fet, no, anava a dir-te que aquest incidi, que és d'aquest any, són les investigacions d'un sergent de la policia que es diu Víctor Santino. Aquest mosso on treballa?
Treballa a l'Hospitalet, podríem dir que és un mosso ras, un agent ras, i ara s'ha vist implicat, involucrat, investigat i detingut per abusar sexualment, suposadament, d'una noia d'uns 30 anys amb una discapacitat del 65%. Expliquem una mica què és el que va passar per posar tot ordre al que va passar o el que suposadament va passar i pel qual doncs ha acabat denunciat.
Abans d'entrar en matèria, Víctor del Árbol...
Premi Nadal.
Premi Nadal. No va ser el Premi Planeta.
Sí.
Premi
Nadal. Quan has dit Planeta, dic, no em venia al cap.
No,
el
va guanyar el 2016.
Nadal, sí.
Exacte. Bueno, doncs això, Premi Nadal.
Premi Nadal, correcte. Bueno, Déu-n'hi-do, Premi Nadal.
No, és un bon escriptor, és molt bon escriptor. Molt bon escriptor. Doncs el que dèiem, el passat divendres 14 d'abril, és a dir, passat no l'anterior, doncs una dona de l'Hospitalet d'uns 30 anys va anar a la comissaria a denunciar doncs, que el seu veí l'havia agredit. Sembla ser doncs, que ja fa un cert temps que aquesta senyora doncs, té problemes amb el seu veí, que és violent, que l'insulta, que fins i tot l'agredeix, i això, doncs, aquesta noia va anar a denunciar-ho a una comissaria de l'Hospitalet per posar un coneixement de la policia. Qui li va agafar la denúncia és aquest mosso, que es diu Daniel Santiño, que és aquest escriptor que parlàvem. Li va agafar les dades i, segons denuncia ella, en aquell mateix moment, aquest mosso d'esquadra doncs, li va dir que la veia que necessitava un massatge perquè estava molt contracturada. I ja allà, a la comissaria, va començar a tocar-li l'esquena i a fer-li una mena de massatge. Això és el que denuncia ella. I a partir d'aquí, doncs...
Però, perdona, no hi havia cap company dels Mossos...
Això, en principi...
Que aquest mosso estava fent un massatge amb una víctima?
Sí.
Vull dir que ja és una mica estrany que a la mateixa comissaria vegis un mosso que li fa un massatge amb una víctima, una persona que
en aquest denuncia, cas
ve a fer una denúncia.
Sí. No ho sé,
no sé si és, però...
A la seva denúncia... No figura això. No. Ella denuncia això.
I doncs no hi havia càmeres, tampoc.
Això no ho sé, si hi havia càmeres. No s'ha portat en els documents ara mateix que té sobre la taula el jutge, no figura que hi hagués càmeres de seguretat. Aquesta senyora, en aquest mateix moment, quan li comença a fer aquest massatge, segons diu ella, doncs li diu que ella ja coneix un massagista i que no cal que li faci cap massatge. Li segueix recollint les dades.
És que ja el relat ja és estrany de nassos. Mm-hmm. Perdona, però
sí, sí.
Clar.
No, ja veuràs l'estrany que acabarà sent. Ja et preaviso. A partir d'aquí, doncs, queda interposada aquesta denúncia contra aquest veí per aquesta agressió, i el cas queda aquí. Sembla ser també que aquest mosso li diu que ell farà un seguiment exhaustiu d'aquest cas, doncs, per portar... Bueno, per, clar, si hi ha una senyora, doncs, que diu que el seu veí l'està agredint, doncs també hi ha d'estar el cas. Mm. Això era divendres. Mm. Diumenge, sembla ser que aquesta senyora torna a trucar a la comissaria de Mossos d'Esquadra per dir que el seu veí ara no l'està agredint, sinó que l'està amenaçant, que està rebent amenaces d'aquest veí. Sembla ser, doncs, que aquest mosso d'Esquadra, que també estava treballant, que és aquest que li va agafar la denúncia...
El mateix, més casualitat.
Ho escolta per l'emissora, i ja allà, segons ell creu, o després explicaria, o en fi, o serà una mica de la seva versió, ja s'interessa novament, doncs, per aquesta senyora. El dia següent, dilluns, 8 del matí, aquest mosso d'Esquadra es presenta a casa d'aquesta noia,
a les
8 del matí, pica el timbre, li diu que és un metge forense que ve a ratificar la denúncia que havia posat aquesta noia divendres passat.
Però la denúncia era de les molèsties que...
No, aquesta era la de l'agressió.
L'agressió del veí.
L'agressió del veí, per tant volia certificar les agressions.
I ell no diu que és el mosso que la va atendre, sinó que s'identifica com un metge forense.
Exacte. Això segons la denúncia. Mm-hmm. I aquest senyor es presenta amb una mascareta quirúrgica perquè no se li veiés la cara, pica la porta, li obre... Ja en aquell moment hi havia no només aquesta noia que havia denunciat, sinó també la seva mare, que és qui obre la porta. I aleshores li diu, bueno, vinc a veure la seva filla. Aleshores la seva filla encara estava dormint, la desperta, i diu, mira, que ha vingut un metge que t'ha d'explorar i tal. Aleshores aquest senyor entra, diu que se'n vagin a la seva habitació, que l'ha d'explorar, tanquen la porta de l'habitació, i allà, doncs, bé, doncs li fa una falsa exploració, perquè òbviament no era metge, sinó que era mosso d'Esquadra, li diu primer que s'estiri una camilla, en fi, i allà doncs aprofita per fer-li diversos tocaments, no només, doncs, bé, en fi, al pit i a la zona genital. Aquesta dona, doncs, s'espanta moltíssim, ja quan...
Amb la mare fora.
I en aquell moment, doncs, ja li diu que ja estan, que ja han acabat l'exploració, surten de l'habitació, van al menjador, i en aquell moment, i ara us explicaré per què, després us explicaré per què és important, aquesta noia se n'adona que aquest suposat metge s'ha deixat una ronyonera, i li torna la ronyonera, i aquest suposat metge doncs li fa firmar un paper conforme a dut a terme aquesta exploració mèdica. Aquesta noia doncs el signa i se'n va. I a partir d'aquí diu que ja parlarien i tal, i se'n van, no? Clar, en aquell mateix moment, doncs, la noia ja havia identificat que aquest suposat metge no es tractava d'un metge, sinó de l'agent dels Mossos d'Esquadra que li havia agafat la denúncia.
Exacte.
S'ha de tenir en compte una cosa, és que aquest agent dels Mossos d'Esquadra, tot això figura a la investigació que s'ha iniciat ja, clar, coneixia l'adreça, el telèfon d'aquesta dona, perquè era qui li havia recollit les dades.
Perquè posar la denúncia li agafes les dades a la víctima.
Clar. A partir d'aquí, doncs, aquesta dona truca als Mossos d'Esquadra per posar una denúncia dient que, bé, que hi ha un mosso d'Esquadra, doncs, que s'ha presentat a casa seva, s'ha fet passar per un metge forense i que l'ha explorat i ha aprofitat, doncs, per abusar sexualment d'ella. Aleshores la criden a comissaria, va acompanyada de la seva mare, i li mostren una sèrie de fotografies i identifiquen aquest mosso d'Esquadra. Això era dilluns, i doncs l'endemà la unitat d'afers interns dels Mossos d'Esquadra procedeixen a detenir aquest home, aquest mosso d'Esquadra, acusat per un delicte d'agressió sexual amb l'agreujant d'una persona vulnerable, perquè aquesta dona, recordem, té una discapacitat del 65%, i això doncs figura, i per tant agreuja encara més el delicte que ha pogut cometre. A més, els Mossos van sol·licitar un ordre per escorcollar casa d'aquest mosso d'Esquadra al municipi de Masquefa. I escorcollant doncs aquest domicili van trobar dues coses. Una, la ronyonera que havia dit la víctima que portava aquest senyor, i després van trobar el paper que aquesta noia havia signat, amb aquest, amb aquest home. Per tant, doncs ara el permetien ubicar, no?, com que era efectivament aquest, aquesta persona la que s'havia presentat que si, a casa d'aquesta noia.
Que si no tinc mal entès, el Daniel Santinho va ser detingut, però ja està posat en llibertat.
Sí, aleshores això va passar dimarts, que el van detenir, i va ser dijous quan va ser posat en llibertat. El jutge, doncs, li va dictar un ordre d'allunyament respecte d'aquesta dona, que no es podrà acostar a una distància inferior a un quilòmetre, i els Mossos d'Esquadra, doncs, el van suspendre de sou i feina. Per tant, doncs, ara no és el que anava, queda apartat de les seves funcions.
Exacte, és el que anava a preguntar. Quina decisió havia pres els Mossos d'Esquadra, no? Perquè, clar, continuar treballant no pot continuar fins que no es resolgui aquesta causa.
Evident. I ara una de les coses que han demanat els Mossos d'Esquadra per acabar, doncs, de fonamentar aquesta acusació contra, doncs, aquest agent dels Mossos d'Esquadra és determinar la localització del seu telèfon mòbil per veure on es trobava a les 8 del matí del passat dilluns i si és la senyal del seu mòbil, doncs, és coincident amb el domicili d'aquesta dona.
Doncs aquesta és la primera història que ens porta avui el Toni Muñoz, però ara reprendrem una història de la que n'hem parlat algunes vegades aquí al programa, que és la del Levi Davis, aquell jugador de rugby que va desaparèixer a Barcelona. A veure, fa uns dies es va publicar que es va ofegar al mar. Què en sabem de la història d'aquest jugador de rugby que va arribar i que se li va perdre la pista?
Doncs mira, que aquesta bàsicament és la principal hipòtesi amb la qual treballen els Mossos d'Esquadra. De fet, en aquest programa sempre hem mantingut que aquesta era l'opció més plausible i més probable que li hagués passat a Levi Davis, que és aquest jugador de rugby.
Que s'especulava que si l'estaven perseguint unes màfies
De Somàlia,
perquè que devia uns diners i que...
Efectivament.
Que anaven darrere per trinxar-lo.
Exacte. Clar, de fet, tot això venia alimentat per un grup de detectius privats, que eren detectius de famosos, que investigaven desaparicions de gent de la Jet Set britànica i que havien estat contractats per part de la família de Levi Davis per veure quin havia estat, diguéssim, on podia estar, no? I, de fet, s'havia alimentat aquesta teoria que podia seguir en vida i que podia fins i tot estar segrestat pels seus problemes que tenia amb determinades organitzacions. S'ha de dir que no. Doncs que els Mossos d'Esquadra, ara mateix,
però
la principal hipòtesi...
Però es va ofegar a on?
Al port de Barcelona.
Però què feia el port?
Doncs no ho sabem. Però, de moment, consideren que el rerefons no és criminal.
Si et
vas...
Ah, no?
No. Per tant, estaríem parlant...
Però, perdona,
d'un suïcidi.
A veure, bueno, i la pregunta és, com va entrar al port? Perquè no és fàcil accedir al port.
Exacte.
No és fàcil. I després, el cos no ha aparegut?
El cos no ha aparegut.
I després, si et vols banyar, et banyes a la platja.
Clar,
no al port. Vull dir que tot és una mica...
Sí.
Estrany.
És estrany, sí.
Saps? Perquè al port, a veure, fàcil no t'ho posen. A més, diguéssim que el port és un lloc... És com l'aeroport.
Sí.
Cada dia... O sigui, allò que va lluitar Maragall perquè la ciutat estigués no d'esquenes al mar, sinó davant al mar, el port sí que està d'esquenes a la ciutat. O sigui, el port...
Sí, sí.
Doncs,
és un món a part.
És un món a part, té la seva, inclús la seva pròpia policia,
sí.
I és un món a part que està d'esquenes a la ciutat. No empatitza amb res amb la ciutat de Barcelona.
I no hi pots entrar.
Ni pots tenir cap relació, és un món a part, és un món antipàtic, el món del port, i fins aquí. Perquè tot és un misteri. Tu, al port, quantes visites es fan que puguis visitar el port, on es descarreguen els vaixells, quina mobilitat tens al port, no en tens cap, tot és un hermetisme total i absolut,
sí.
Vull dir, del port, quantes coses saps del port?
Molt poques.
Doncs és això. És una mini ciutat d'esquenes a la ciutat.
Cuidao!
No, és que és així, és un món, tancat, críptic, vull dir, no saps mai. Tot és un misteri. Vaixells que entren, vaixells que baixen, tinglados, mercaderies que passen...
Containers amunt, containers avall.
Un cop cada 6 anys es troba una mercaderia il·legal, cop cada X, quan ja suposo algun bocamoll, però si no, això és... Vull dir que, tot és un món que no saps mai. Ni pots moure, perquè això, a poc, doncs, s'ha anat fent més gran, i no mobilitat al port, zero patatero.
Però això és el que creuen, eh? Que el Levi Davis sí que va poder accedir al port i allà s'hauria llançat al mar. Recordem, doncs, que l'últim cop
però,
que el
perdona,
va veure...
Però, que el llancis al mar al port no t'ofegues, eh?
Bueno,
perquè hi ha la Copa Nadal que es llencen sí. els que van... Que és l'un dels pocs dies que la gent es pot llençar, que pot accedir al port, que fan la Copa Nadal, es llencen al mar i no s'ofeguen. Perquè tot és... A mi... Segueix sent un cas...
Sí, és, aviam, no està tancat. Molt,
i en quin punt no del port? Perquè aquí ens apunten si podria haver estat pel Mare Magnum, que el Mare Magnum és el port...
Clar, podria ser també per allà. No ho sé exactament.
Jo sé que
la,
sí que hi pots accedir.
Sé que la localització...
Sí, però si tu tires el Mare Magnum, no t'ofegues.
Depèn en quines condicions vagis, no?
Ah, bueno, clar, si vas torrat...
Si vas molt passat de voltes...
Bueno,
què s'ha de dir? Tot això per què? Sí. És a dir, recordem, doncs, que aquell matí sí. va haver-hi un creuer que estava entrant a port i que li va semblar veure a una persona que s'estava ofegant a l'aire.
Ah.
I, de fet, li van llançar com una mena de flotador...
Això ho vam comentar, recordo. Que vam comentar la notícia.
Sí, perquè, de fet, la Guàrdia Civil van dir que estaven fent un dispositiu al port de Barcelona per intentar rescatar una persona que suposadament havia caigut al mar. I, de fet, tots pensàvem que era una persona que havia caigut de dalt del creuer.
Sí, senyor.
De dalt del creuer.
Però van estar fent la recerca
sí,
i es va
tot el dia,
muntar
i al
un
final,
operatiu.
Exacte, i al final doncs, el van aixecar perquè van considerar doncs, que, no, que potser era una falsa alarma. Mm. Però potser no era una falsa alarma i algú va veure aquella persona
bueno, doncs,
que ara
això,
es creu que era l'Ibai Davis.
Han de fer al port, que hi ha unes barquetes que netegen el que és el terra del fons del port.
El dragatge.
Ara no em surti la paraula, gràcies, senyor Virgili. Han de dragar el port per veure si el troben. Si el dragen, el trobaran. Me'n recordo, històricament, que hi havia una barqueta que van trobant tota merda, una merda.
Màters, bicicletes, tot.
Ah, exacte. Bueno, anem per la tercera història, que és que s'ha suspès un judici, una història amb polèmica, contra la noia que va llançar un got a la cara a un noi que va intentar magrejar-la. Però aquest judici, Toni, fins i tot està en un punt que pot donar la volta a la història.
Sí, aviam,
perquè
això...
Perquè ara l'acusada seria ella. Bueno,
sí,
vull
sí.
dir que això ha donat un tomb. Ella va ser magrejada, ella s'hi va tornar, li va trencar un got a la cara amb ell, i ara és el noi que l'acusa amb ella perquè li van haver d'administrar, posar 7 punts de sutura.
Sí, aviam, aquí tots dos estan acusats, però clar, per ell se li demanen 15 mesos de presó i per ella se li demanen 24 mesos de presó. Però és com van anar els fets. Això va passar el 14 d'octubre del 2017 a la discoteca Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
Sí.
Allà, doncs, hi havia aquesta noia que estava a la pista de ball quan se li va acostar un noi, li va posar la mà sota la faldilla, ella es va girar, el va empènyer, el noi s'hi torna, comença una mena d'estira i arronsa entre tots dos... El noi l'agafa pel coll amb ella, amb força,
i
en aquest moment la noia agafa un got de vidre i li estampa contra la cara d'aquest noi. Aquests són els fets. A partir d'aquí, doncs, la fiscalia recull aquests fets i pel noi l'acusa doncs, d'abús sexual, lesions lleus i lesions, i li suma un total de 15 mesos de presó. Això és la petició de la pena. En canvi, per ella, per un delicte de lesions que han requerit un mínim tractament mèdic, ara ho deies, 7 punts de sutura, 24 mesos de presó.
Però no es pot considerar defensa pròpia? Si t'estan ofegant, tant, no només han abusat, sinó que han comès una agressió sexual, sinó que t'estan agafant pel coll. I tu et defenses i li llences un got de defensa de dir para, perquè ella ja el va empènyer
sí, sí.
i ell s'hi va tornar.
Exacte.
Això no és defensa pròpia?
Sí, hauria de ser defensa pròpia, però la fiscalia ha considerat que no.
I ara què passa?
Bueno, s'ha suspès també per una qüestió molt, en fi, diem curiosa per ser suaus, però és que amb ella li havien imputat un delicte que suposa... És a dir, aviam, perquè la gent no ho entengui. Se suposava doncs, que a tu et demanen un delicte que pot comportar una pena superior als 5 anys de presó, doncs es jutja l'Audiència de Barcelona. Per què? Doncs aviam, aquesta noia, malgrat que li demanaven 24 mesos, és a dir, 2 anys, i a l'altra li demanaven un any i 3 mesos, el delicte té una pena que pot anar dels 3 als 6 anys.
El delicte
de lesions. Però clar, li van...
El d'ella.
El d'ella. Però clar, li van posar un delicte de lesions com si fos molt greu, és a dir, com si tu haguessis perdut pràcticament un òrgan. Mm. Val? Es van equivocar a l'hora de transcriure-ho. I clar, en comptes de posar un delicte menys greu, que hagués suposat una pena de 2 a 5 anys i que, per tant, no hagués hagut d'anar a l'audiència, li van posar un doncs més greu, i això ha anat a parar a l'audiència, i clar, quan han mirat el full i ja estava tothom convocat i tot això, han dit, ostres, que no era aquest delicte és massa greu per aquesta noia. I aleshores, doncs, ho han suspès tot, s'haurà de buscar un foradet a la
per tant,
a
torna a començar.
Se li ha de buscar una agenda en un jutjat penal de Barcelona, per tant, fora de l'audiència de Barcelona, i ara, doncs, bueno, s'haurà de buscar això, com dic, un forat a l'agenda, que ja és de per si atapeïda, en un jutjat penal de Barcelona, i haurem de veure, doncs se celebrarà i a veure si el jutge doncs considera que és defensa pròpia o no.
Reconcentrat amb Bedu de Batlle.
Què t'anava a dir, senyors i senyors, amb tots vostès? Jordi Pàmies. Jordi Pàmies, ets traductor i assagista, professor de la Universitat Autònoma de Grec.
Sí.
Només de Grec?
De Barcelona.
De Barcelona, eh? Sí. De Barcelona. Mira aquesta música amb l'Ernest Ferrer, s'ha llegit el guió. De vegades no sabem si l'Ernest Ferrer és millor que es llegeixi el guió o que no se'l llegeixi. Avui se l'ha llegit, ell ha vist aquí, ha sentit professor Grècia, i ha fotut aquesta música per tu. Mira, que escolta, jo què sé. Toca't els ous.
Bueno.
Et vaig dir una cosa, Jordi, t'ho vaig dir de cara. L'Uriquet Imperial dels Glaçons està molt bo, però tu com a professor de grec, també, hi ha la teva dona aquí, que és arquitecta, però sempre ens imaginem els professors de grec una mica més, saps?
No te l'imaginaves com jo.
No, ni tan alt, ni tan fornit. Mira, ja està, col·loca, clar, és que mira. No trobes que el... és com per apuntar-se a grec, les de l'autònoma que tingueu de fer alguna associació, no?
Clar.
O què?
Marc, m'havien avisat, ja m'havien previngut. Escolta el programa abans d'anar-hi.
No.
Fes els deures.
No l'has escoltat,
no? No.
Perquè els grecs esteu tot a dir ficats al vostre despatx, a la vostra cova, traduint grec.
No també sortim de tant en tant, sí.
Bueno, escolta'm una cosa. A banda de que podria ser perfectament l'home de gel, o sigui, el nostre Uri Imperial, avui ens vens a parlar d'Eurípides.
Això mateix.
L'altre dia vam venir, perquè, bueno, tot això hem de dir que amb el motiu dels 100 anys de la col·lecció de clàssics de la Fundació Bernat Metge, apropeu als nostres oients, que sou vosaltres, a algun dels pensadors clàssics més influents. Això m'has apuntat tu, Esther, molt ben apuntat, eh? Fantàstic. Llavors, avui parlarem de les bacants d'Eurípides.
Això mateix, sí.
I tu, l'altre dia van venir uns companys vostres, papà de Ciceró, i tu ens has dit que això de les bacants d'Eurípides és molt més fort que el de Ciceró.
Molt més gore, molt més intens, molt més incisiu, i és una tragèdia absolutament sensacional que fa posar els pèls de punta.
Escolta, qui era Eurípides i quan va viure?
Eurípides va viure al segle V abans de Crist, el que coneixem com... l'època de Pèricles, i cap a les acaballes del segle V, i coincidint amb el final de la democràcia, ell va compondre una tragèdia, que és aquesta, Les Bacants, que es va representar pòstumament, i que per força doncs, reflecteix la crisi política del seu moment. Però més enllà d'això ens parla de qüestions que jo diria que ens interpel·len a qualsevol lector contemporani. És una tragèdia que té unes claus de lectura que jo diria que ens parlen de tu a tu, que posen sobre l'escenari una sèrie d'aspectes que entren en l'agenda política més rabiosa.
Actual.
Actual, vull dir, sí. Qüestions des de la qüestió de gènere, fluïdesa de gènere, la qüestió de la crisi política, la qüestió de les relacions entre els fonamentalismes religiosos i el poder.
Carai,
la qüestió de la natura, moltíssimes coses. El que passa és que és un text que, esclar, el van escriure fa 2.500 anys.
Normal.
I en temps s'hi ha anat posant molta pols. Els clàssics s'hi va posant pols, no? I es tracta d'anar traient una mica la pols per poder-los llegir i que ens puguin dir alguna cosa, no? Mm-hmm. I no sempre és fàcil, exigeix un esforç.
Escolta una cosa, ens estàs agradant més que Uri Imperial, eh? De moment, no? Ens quedem. Uri Imperial 0, el del senyor dels gels aquests de la Melero, Jordi Pàmies, professor de grec 1. Escolta'm, aquest home, l'Eurípides, no era un gran autor a l'època, no? O sigui, era una mica un fracassat. Era un autor menys tingut. M'agradaria que expliquessis aquest mecanisme pel qual hi havia com concurs públic, no? Es representaven les obres...
Sí. Als grecs els encantava fer concursos.
No em diguis,
fan
com ara.
Fan concursos de tot. Nosaltres ens pensem que la nostra és una societat competitiva, res a veure amb els grecs.
Molt més la seva.
Fins i tot, imagina't, no? La mateixa guerra de Troia va començar amb un concurs.
Ah.
Un concurs de bellesa, a veure quina és la deessa més guapa de les tres que
es
van presentar al concurs, no? I tot això va desencadenar una guerra fatal, no? Però més enllà del mite, els antics grecs feien concursos, per exemple, concursos de recitacions poètiques, a veure qui recita millor Homer. Concursos atlètics, ells es van inventar els Jocs Olímpics, tampoc no és un invent nostre això dels Jocs Atlètics.
Els Jocs Olímpics... Al final nosaltres m'ha fet res de res.
Estem vivint les rendes.
I el que ens interessa que són els concursos de tragèdies, que es feien una vegada a l'any, coincidint amb les festes en honor de Dionís, que és el déu de la tragèdia, del teatre, del vi i de moltes més coses, coincidint amb les festes en honor a Dionís, es convocaven uns premis de teatrals, i aquí és on es presentava Eurípides, i normalment el pobre Eurípides, doncs, res.
No guanyava res, eh?
I va guanyar, justament, amb les bacants, però ja era mort.
A veure un moment, llavors, si no guanyava Eurípides, qui guanyava? És a dir, el públic què volia?
Votaven altres autors que potser encaixaven més amb el gust de l'època o amb els signes dels temps, no? I, en canvi, Eurípides és que potser en alguns aspectes es va avançar una mica al seu propi temps i no el van acabar d'entendre.
I aquest les bacants dius que el van... el van votar, però ja era mort.
Li va arribar l'èxit una mica tard.
Mare de Déu! I per què les seves obres no agradaven al gran públic?
És una mica llarg d'explicar. I no,
home, doncs fes-ho curt, Jordi, perquè...
No tinc clar que us interessi gaire aquesta qüestió.
Home!
No, perquè és entrar a parlar de qüestions una mica subtils.
A veure, no ens has vist subtils, ens has vist de broixa gorda, una mica. Té bastanta raó.
El clima intel·lectual de l'època...
Sí.
Potser no era el més adient per a Eurípides. Eurípides era una mena de descregut. Uh-huh. Ell va començar a sospitar de massa coses. Per exemple, el paper que tenen els déus en les seves tragèdies és un paper menor.
Ui, això...
I els herois apareixen com una espècie d'individus d'estar per casa...
De bapanates.
No són herois, com ens imaginem un autèntic heroi, com havien aparegut a les tragèdies dels autors anteriors, no? Que
això
són
no
Sòfocles i Èsquil, que són aquests els top, eh? Eurípides, doncs, ens presenta uns herois una mica més aigualits i...
amb fissures.
I la gent volia els superherois.
Sí, fissures, massa humans.
Massa humans.
Massa humans. Com hauria dit Nietzsche, no? Massa humans. Uh-huh. I això va ser així fins a les bacants. A les bacants és com si hagués fet un gir en aquesta última tragèdia, la va compondre a l'exili, i aquí sí que el paper del déu és fonamental.
Perdona, els grecs, a la que et descuida, sempre que aneu passant els de Bernat Metge, a qui més qui menys... l'exiliaven, o sigui, això era una cosa que també estava a l'ordre del dia, quin desastre.
Sí, sí, no, tampoc no ens hem inventat nosaltres.
No.
Doncs, des de l'exili va compondre aquesta tragèdia en què reflecteix d'alguna manera el descontentament amb la política del seu temps, amb una crisi política que està a punt d'enderrocar la democràcia, com així va ser, finalment. És a dir, és el cant del cigne de la democràcia. Per mi és una tragèdia, sobretot té moltes lectures, segurament, però una que a mi m'agrada molt és que té una lectura política molt clara i reflecteix...
Tu vas paral·lelismes, no?, entre les bacants i la situació actual. Podríem aprendre alguna cosa del que diu aquesta tragèdia? Perquè de què van les bacants?
Llegir els clàssics sempre serveixen. La qüestió és que tampoc no té una única interpretació. Els filòlegs clàssics no ens hem acabat de posar d'acord sobre què volen dir les bacants. Portem més de 2.000 anys intentant entendre les bacants i cada vegada que el llegeixes et diuen alguna cosa nova. Però és que un clàssic és això. Un clàssic és un text que no acaba mai de dir allò que té per dir. Mm-hmm. I que cada vegada que l'agafes et diu alguna cosa de nou i, per tant... Cada vegada pot interpretar-se de manera diferent. Cada època necessita les seves bacants, i a mi m'agrada pensar això, no? Que nosaltres també volem les nostres bacants, i que això...
Com I de què va? De què va?
Explica de què va la història.
Molt resumidament, és la història de l'arribada d'un estranger. Un estranger
aquí
que...
Aquí hi ha...
És un estranger, sí. Però no és un estranger qualsevol.
Clar.
És ni més ni menys que Dionís, el déu, que es fa passar per humà. Ja veiem una primera confusió aquí. És un déu que es disfressa d'humà, etc. No? I arriba a una ciutat, que és la ciutat de Tebes. Una ciutat molt important en l'antiguitat i sobretot en el mite. I es topa amb la resistència del rei de la ciutat, que no vol saber res de la nova religió que ha començat a implantar-se a la ciutat. Una religió que, sobretot, interpel·la les dones.
En quin sentit?
Bé, doncs, els cultes dionisíacs inviten les dones a sortir de casa seva, les respectabilíssimes esposes, d'un dia per l'altre, surten de casa, se'n van d'incursió pels boscos i muntanyes i participen en rituals que nosaltres anomenem bacanals. I és d'aquí que ve la paraula, de Bacus, que és el nom del déu Dionís, també, no? Amb la qual cosa ja veiem una fractura en l'ordre polític de la ciutat, perquè per a una ciutat antiga, patriarcal, masclista i androcèntrica com era, les dones havien d'estar-se tancades a casa. Aquesta nova religió invita les dones a sortir. Corre. De manera que el rei de la ciutat està esgarrifat, perquè l'escenari és inquietant per a l'ordre polític de la ciutat, i decideix tancar aquest foraster, que es presenta com el valedor del déu, el vol tancar, però no hi ha res a fer, és un déu, s'escapa, i en una conversa molt interessant, sensacional, un diàleg sensacional, aconsegueix convèncer el rei de la ciutat que l'acompanyi a les muntanyes a veure què fan les dones. I clar, Penteu, que en realitat és una mica voyeur.
Penteu és el rei.
El rei de la ciutat, que està molt en contra de la disbauxa i de l'activitat sexual desfermada, que ell s'imagina que hi ha a les muntanyes. En realitat, el que vol és veure, és un perfecte voyeur. Doncs s'acaba...
És un guarro.
S'acaba deixant convèncer, si ho vols dir així.
Sí, sí.
Però no només això. Dionís li diu, escolta, no podem anar tal qual allà. Tu t'has de disfressar de dona, perquè imagina't que...
Que ens veuen.
I ell diu que no, de cap manera, però de mica en mica l'acaben convencent, i li costa bastant poc. És que potser és un travesti, també.
També li interessa l'assumpte.
També li interessa. Sota la façana del mascle... No?
Dominant,
per dir-ho en termes actuals, sí, no? Sí. Heteropatriarcal, cis, hetero, etcètera. No? Tot això, per dir-ho en aquests termes, hi ha una fissura aquí darrere, i decideix acompanyar aquest misteriós estranger per veure què fan les bacans. Dionís, el déu, ha decidit castigar el rei. I el càstig consisteix... vaig una mica ràpid i vaig resumint. Resumeix en l'atac de les dones que el confonen amb un animal, s'acarnissen contra ell...
Molt bé.
I l'especegen, el fan a peces, el desmembren i llancen escampats els membres per les muntanyes.
Està molt bé, això és una mica de... Te bajas del autobús immediatamente, que estoy ya hasta el moño, ya se ha acabado, hombre.
Quina tia, claro.
Quina tia, ole tu, no? Una mica, que és una mica el tipus de feminisme que nosaltres ara volem.
A més, és un grup de dones, no? Però una, no? És un grup de dones.
Clar, perquè la sororitat és salvatge.
És la seva mare, que no el reconeix.
Ui, aquí ja va la tragèdia.
I s'emporta finalment el cap de Penteu, el clava al cap damunt d'una estaca i arriba triomfant al palau.
La pròpia mare. Però si això és una cosa revolucionada, això és que haurien de fer totes les mares.
I el presenta en una espècie de banquet caníbal. És a dir,
en sèrio, però això...
S'han invertit tots.
I va guanyar. S'ha invertit tots els... Però no hauríem d'aprendre moltíssim d'això, t'imagines?
Els criteris fonamentals del que és la religió.
Home, perdona, un aplaudiment per Jordi Pàmies, que a més, un gran narrador de... Escolta, Jordi, Les Bacants està d'Eurípides, a l'editat de la Fundació Bernat Metge, que sí, n'estem celebrant d'aquesta institució, als 100 anys. Portes un llibre sota... Què deies, aquell llibre?
Sí.
Explica-me'l.
És que m'has pillat.
Sí, t'he pillat. A veure.
Aquest llibre té a veure amb la traducció de Les Bacants que vaig fer. I va sortir aquest assaig. És una derivada de la meva feina. Vaig estar uns quants anys treballant amb coses molt filològiques, traduir un text, establir text en grec, comentari, una qüestió molt tècnica, molt professional, i que ara no és el moment de tocar, tampoc. Però mentre anava treballant en aquests termes tan rigorosos, acadèmics, això que fem els professors universitaris,
sí.
I les rates de biblioteca que deies...
Sí, les ratetes.
Jo vaig pensar, escolta, aquesta tragèdia se li ha de treure la pols i s'ha de presentar a un públic ampli, perquè és que no ens parla només, no interpel·la només el lector del segle V o l'espectador del segle V abans de Crist, és que ens parla a nosaltres, no? I vaig decidir fer un assaig en què ofereixo algunes claus possibles d'interpretació i...
Valora això que dius tu, li has tret la pols a les vacances.
De repensar el clàssic, no?
Per repensar.
Fantàstic.
Perquè
escolta'm,
els clàssics ens inviten justament a això, com deia abans, a reprendre'l una vegada i una altra i intentar llegir-lo de nou. Un clàssic, Marc, és un text que s'ha de rellegir.
És el que em passa a mi, que sóc un clàssic i se m'ha de rellegir sempre.
I per tant...
Jo els he dit a tots els meus amants, m'has de rellegir. Així t'ho dic.
Això és Reconcentrat. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Reconcentrat.
On dit des choses horribles sur les cancers, c'est vrai.
El 5 de maig de l'any 1945, ara fa 78 anys, la Neus Català era alliberada de l'horror al camp de concentració nazi de Ravensbrück. Des de llavors, l'activista es va marcar una idea entre cella i cella, que és treballar perquè no s'oblidessin les atrocitats que van haver de viure els milions de presoners als camps. Des del dia que va ser alliberada, no es va cansar d'explicar la seva experiència de lluitar per no esborrar de la memòria els crims del feixisme. Tot i que recordeu que la Neus Català va morir ara fa molt poc, fa 4 anys, el seu llegat continua. L'últim exponent d'aquesta batalla per la memòria és la pel·lícula Un cel de plom. Per parlar d'Un cel de plom, tenim la Nausica Bonin aquí a l'estudi. La Nausica, bon dia.
Bon dia.
I via telefònica l'escriptora Carme Martí. Hola, Carme, bon dia.
Bon dia.
Carme Martí, imagineu-nos que algun oient no sap qui és la Neus Català. Com li explicaries?
Ostres, crec que s'ha simplificat perquè el titular normalment de Neus Català és supervivent del camp d'extermini de Ravensbrück, i jo crec que va molt més enllà de tot això, perquè és la supervivència i tots els 70 anys després, no?, lluitant per la memòria. I va ser, com acabes de dir, un activista antifeixista, però bueno, va defensar molts valors, va ajudar sempre. Ja era Neus Català de petita, crec jo, no? Ja va fer una vaga feminista amb 15 anys. Són moltíssimes coses, la Neus Català. Jo crec que és un exemple de valors per tots.
Nausica, havies llegit el llibre de la Carme abans de rodar la pel·lícula?
No, la veritat és que no. Sabia de la seva existència, però no havia tingut el plaer de llegir-lo.
La Carme publica Un cel de plom, que és la biografia de la Neus Català, l'any 2012. D'on surt la idea de fer la pel·lícula?
Biografia novel·lada, diguéssim. La biografia la va publicar l'Elisenda Balanquer, des de Memòria i Lluita, el 2007. Un cel de plom és una novel·la.
I la idea de fer-ne una pel·lícula?
La idea de fer-ne una pel·lícula ve del Miguel Romans, del director, bueno, primer productor i després productor i director.
La pel·lícula decideix, perquè moltes vegades quan s'agafa el títol d'una pel·lícula no té res a veure amb el títol del llibre. En canvi, manté el títol del llibre, Un cel de plom. Pots explicar el significat, Carme, que té el títol per entendre el guió?
Bueno, el significat del títol jo crec que hem d'anar una mica més enllà, perquè el que és molt important és que la Neus no volia títol Neus Català. O sigui, quan li vaig demanar d'escriure una novel·la per la seva vida, que creia que l'havíem de conèixer més, perquè jo li vaig fer una entrevista parlant del món rural i recordava moltes coses de petita, per la qual no li havíem fet entrevistes, I com que sempre parlava de la deportació i li vaig fer una entrevista diferent, vaig veure que hi havia un món encara per explicar, no? Llavors, ell em va donar permís per escriure la novel·la, però em va remarcar molt i es va posar molt seriosa, la Neus, quan es posava seriosa, feia molt de respecte, que no pel que jo li demanava, que era per conèixer-la més, no?, sinó que perquè d'aquesta manera donaria veu a les altres dones. Llavors vaig buscar un títol que no fos Neus Català, que em va costar, i l'expressió de cel de plom és una de les maneres com va explicar ella el sentiment, el que va sentir quan va arribar a Ravensbrück. No? Que el cel era de plom i me'n vaig anar cap aquí. I llavors el Miquel va pensar primer en un altre títol, que era El comando de les gandules, que és com les anomenaven a la fàbrica on van estar i on van fer sabotatge, que és amb el que centra la pel·lícula, no? I la Neus deia que era un orgull, no?, que els diguessin gandules, i després va canviar i va tornar a posar Un cel de plom. Però ve de la sensació aquesta de l'arribada al camp d'extermini de Ravensbrück.
O sigui, Carme, que en cap moment volia que aparegués el seu nom en el títol, eh?
No volia. Sí, va donar permís per posar La vida de Neus Català, que surt un petitet, però... O sigui, ella volia explicar la seva història i entenia que centrant-nos en ella explicava... ella volia donar veu a totes les dones i tampoc no volia a la coberta la seva fotografia. I crec que tant la novel·la com la pel·lícula, el sentiment ha de ser aquest. O sigui, ens centrem en la seva història, però és la història d'aquestes dones.
Suposo que ja l'has vista, Carme?
Sí.
Què t'ha semblat?
M'agrada com la Nausica, la força, com transmet el coratge i també la desesperació, no? l'expressió, la veu, la mirada, no sé, els silencis, no? És, jo crec que, bueno, que és difícil, eh? O sigui, en paraules era difícil i crec que posant-hi la pell també, però, bueno, transmet l'angus català. I això emociona, i emociona el que deies, la setmana que ve, el 5 de maig, farà 78 anys que va sortir del camp i es van fer aquesta promesa, i n'estem parlant ara a la ràdio. O sigui, és continuar la lluita per la memòria, que és cap on anem.
Nausica, qui et truca i et diuen, no has de fer de la Neus català, deus quedar...
No? Gran proposta. No, em va trucar el Miquel directament i em va dir, tinc aquest projecte i m'encantaria que t'hi sumessis. Em va enviar el guió, em va enviar tot el material que ell tenia i a cap d'uns dies el vaig trucar i vaig dir, sí, som-hi, gran repte, però som-hi, em semblava massa important haver d'explicar aquesta història. Evidentment s'havia de poder veure, i més, costa molt fer pel·lícules, que de cop algú t'ofereixi un paper com aquest per una pel·lícula, doncs et va venir molt de gust.
T'has hagut d'empapar molt de la figura de la Neus català o no?
M'he empapat tot el que he pogut. És veritat que aquesta proposta em va arribar que ja quedava bastant poc pel rodatge. No vaig tenir com un any per endavant per poder preparar, però òbviament em vaig llegir el llibre diverses vegades, i després el Miquel ja portava una feina de documentació bastant extensa. I em va passar tot el material, tant escrit com gràfic. Tota la part gràfica em va servir molt com per fer-me una idea com més externa, no? Més de la persona visualment. I després, a poc a poc, vaig intentar com anar calant aquest caràcter, no? que em parla tothom, aquest caràcter de la Neus, que la permet arribar fins on ha arribat. I el rodatge va ser una mica això, va ser intentar viure totes aquelles situacions pensant una mica des d'on, no? Des d'aquesta essència de la Neus.
Deia la Nausica Bonin que el director li va fer empapar el que és la imatge de la figura de com era la Neus català. Com era la Neus català, Carme?
La Neus català era dura. Sí, era dura en el sentit de que tenia les coses molt clares, deia i les deia tal qual. Tenia un punt de mala llet, també, i tenia una alegria. O sigui, et podia explicar jo què sé, una cosa terrible i després podíem estar cantant, o sigui, no ho sé, era extraordinària en tots els sentits. Jo crec, bueno, una de les coses que deia molt és que el que els va donar la força física necessària per aguantar-ho tot és la força moral, i crec que, bueno, que la força moral, les conviccions, el sentiment de solidaritat amb totes, no? Bueno, que era una dona molt forta, i que això ja venia de quan era joveneta, de la vida dura pagesa del Priorat, no? I també és una cosa que explicava, no? Que tenien més força elles que moltes intel·lectuals, no? Bueno, venia de... Abans de la deportació ja havia fet moltes coses, i tot el, bueno, tot el tema de la resistència, tot el que feia, que també ha quedat com un titular, bueno, una dona supervalenta.
Suposo, eh? Que t'afecta, jo m'imagino que aleshores que devies estar parlant amb ella, quan t'està explicant permanentment el que és les històries tan dures com poden ser les tortures en un camp de concentració, els assassinats de sang freda que passaven als camps de concentració, home, un punt d'afectació psicològica segur que havies de patir, no?
Jo?
Sí.
Jo m'he fent part de patir. O sigui, primer pel fet de... Ostres, ara li he de fer remoure tot això. La Neus tenia 95 anys, no? Però aquest patiment em va marxar de pressa perquè ella tenia ganes de parlar-ne, ja no anava a fer xerrades, no? I, bueno, era una manera de continuar-ho, no? L'altra, la dificultat de com explicar el que els deportats mateixos diuen, que no hi ha paraules per explicar, no? I després, bueno, moments terribles. Recordo, bueno, una pallissa que li donen aquí al... quan és amb, no a Ravensbrück, sinó al Hollenstein, on es centra la pel·lícula. Clar, t'ho explica ella, et quedes baldat i penses, mare meva, que fort, i explicava que aleshores que la van deixar a dins del barracó, que si l'haguessin deixat a fora la nit hauria mort, no? Però després t'explica que les estava insultant en català no? I jo, Neus, però què els hi deies, no? Males putes, el... bueno, va començar insults, i vam acabar rient, no? I jo crec que és dels dies que vam riure més, no? I també vaig entendre el que m'explicava, no? Que passaven moments terribles, però també hi havia moments que eren bons amb el sentit de solidaritat i de com ho lluitaven tots juntes.
Per una actriu ha de ser un risc, evidentment, i una responsabilitat agafar un personatge històric com és el de la Neus Català. Com te'l vas haver de preparar? Perquè suposo que en un camp de concentració t'has hagut de primar, totes aquestes coses que s'han de fer en una pel·lícula d'aquestes característiques, no?
Doncs, la veritat, jo va ser una de les qüestions que li vaig dir al Miquel, com creus que ens hem de preparar físicament aquest personatge?
Perquè
jo també creia que havíem de passar per aquí. Però el Miquel em va dir, crec que no... És la part que menys vull remarcar, és a dir, no... Ho podem fer amb maquillatge.
Pues maquillatge
és el maquillatge, està molt ben fet.
Ostres.
És el maquillatge, però jo crec que el que més hem treballat en aquest sentit ha sigut la composició física. En els assajos, sobretot quan estàvem totes les gandules, els assajos que vam fer, vam treballar amb una coach d'actors, que es diu la Clara Manyós, i vam fer molts exercicis d'on col·locàvem físicament el dolor, el fred, la tortura, la gana, la desesperació. Llavors vam trobar llocs físics molt concrets des d'on col·locar tot això.
Què dius?
Perquè des de lo psicològic crec que és molt difícil col·locar-se en aquests llocs.
Correcte.
Des de lo psicològic, primer perquè no ho hem viscut, després perquè fa molt de respecte.
Totalment,
perquè
d'acord.
Ja sents molt de pudor i llavors la Clara ens va proposar això
el
i ens va semblar molt bonic.
En determinades zones del cos, no?
Sí, on se't col·loca tot el dolor, no? Quan tu connectes amb el fred i estàs una hora treballant sobre el fred, el cos es col·loca allà, el cos es col·loca... Clar. No? En la memòria física és molt potent. I les vam treballar molt des d'allà, i de fet, les seqüències així més dures, demanàvem 2 minuts abans de rodar, i entre totes fèiem una mica aquest exercici de tancar els ulls i intentar col·locar-nos en aquest lloc més físic que mental.
Has participat en la detenció, Carme?
Sí, deixa'm dir una cosa. La Neus explicava que patien alhora, per això penso que és molt difícil el que han hagut de fer les actrius. Fam, set, fred, son i por.
Aviam,
cada
fam,
dia,
fam,
tot el dia.
Fam, set...
Fam, set, deia que la set potser era pitjor que la fam. Fred, son i por. I son era del cansament que... O sigui, clar, anaven, estaven exhaustes, però a la nit també els hi costava molt dormir. I clar, o sigui, transmetre tot això alhora, és, patir-ho i transmetre-ho, no? Penso que és molt difícil.
El llibre és una biografia de la Neus, fins que ja és una dona gran. En canvi, la pel·lícula se centra bàsicament en els anys de vida en què la Neus Català l'enganxen a l'exili a França fins que l'alliberen. Això és perquè ha sigut el director que ho ha decidit d'aquesta manera, Nausica?
Sí, el Miquel va partir d'un punt molt concret, que és... que és a partir de la fotografia, no? La mítica fotografia de la Neus, que va ser feta, si no m'equivoco, Carme, 6 mesos després d'aquella tornés. I al Miquel li va impactar molt aquesta imatge icònica de dir... És com la primera imatge d'aquest inici de camí de la memòria històrica, no? I a partir d'allà va voler reconstruir el com hem arribat fins aquí. No va voler tant fer un biopic, sinó centrar-se en una part com molt concreta. I va ser a partir d'aquesta foto que el Miquel va dir jo vull explicar com hem arribat fins aquí, no?
Jo crec que la foto... A mi em va passar el mateix, eh? Jo quan li vaig demanar sobre la novel·la, li vaig fer una entrevista basant... Bueno, en diferents moments de la seva vida, no? Per fer res, 5 capítols apuntats, no? I quan li vaig preguntar com s'havia fet la fotografia, em va dir que mai li havien fet aquella pregunta. O sigui, que n'havien parlat molt, però que el com no, no? I se la fan. Ella no recordava exactament els mesos que havien passat. Hem de pensar que quan van tornar a la deportació, físicament i moralment estaven desfetes, no? No sabia els mesos exactes. Sabia que no podia tornar al seu país, que no tenia força per fer la seva feina, que era infermera, i que el títol d'aquí a França tampoc li servia. No sabia si el seu marit era viu o mort, no sabia què faria amb la seva vida, i es va posar el vestit de portada un vestit que molts deportats van deixar al camp. Ella va tornar amb el vestit de deportada i va haver un dia que es van a fer aquesta fotografia. Tenia 30 anys, no? I quan va explicar... Això per mi va ser el detonant de dir, ostres, hem d'explicar més coses. No? Jo vull escriure aquesta novel·la. I al Miquel li va passar el mateix, no? Jo crec que és un moment central de la seva vida que pren aquesta decisió i, a més, o sigui, és que... va passar la vida així, no? Fins als 103 anys.
Clar, és que estem parlant de que la portada del llibre és el fet en comú que té amb la pel·lícula, que és la Neus Català tenint el seu vestit de ratlles que portava en el camp de concentració, que per ella suposo que el que representava era el record i la memòria d'allò que va passar, no? Que el fet de mantenir-lo és el fet de no oblidar, no?
És el compromís amb la memòria representat amb el vestit, sí.
Perquè, a més, no tothom entén el simbolisme d'aquest vestit, inclús li volen cremar.
De fet, em sembla, no sé si tu m'ho diràs, però em sembla que un temps més tard d'haver fer-se fet la foto, aquest vestit li van cremar, no? O va desaparèixer, Carme? Bé, no existeix aquest vestit ara.
Mira, amb la Neus ens vam entendre amb tot. Jo anava escrivint, li feia preguntes, no? Anava tot bé, ella m'ho revisava, jo vaig anar molt tranquil·la perquè, clar, tenia la seva confiança i la seva revisió, no? El vestit li va cremar a la cunyada, però no volia que ho posés a la novel·la, no? Llavors, quan jo l'anava a veure, ella m'ho deia cada dia, que aquest vestit hauria de ser en un museu.
Clar.
No? I amb el fet de fer la fotografia, o sigui, pensar, és que això Neus s'ha d'explicar, no? Sí. El que passa és que també era delicat, perquè el germà de la Neus era viu, no? És el germà de la Neus i la cunyada els van ajudar, van tenir cura de la filla de la Margarita, no? O sigui, hi havia d'altres coses a part d'això. Però jo creia que era important, i també per la importància que li donava ella, i també perquè jo no sabia que molts deportats no havien tornat amb el vestit. Això m'ho va explicar l'Andreu Mayayo, que quan van alliberar els camps, els pobles del costat es van fer com uns mercats i la gent els donava roba de civils. Ella i la Tití van tornar amb el vestit de deportades, no? I ho vaig trobar molt important, li vaig demanar, i al final la Neus em va dir que sí.
Carme, una pregunta. Per què la cunyada li volia cremar el vestit? O li va cremar el vestit?
A veure, és que és un tema que he intentat esquivar sempre, perquè és molt delicat. Hi ha una part, no?, en què dius, ostres, és que, doncs, per deixar enrere la memòria, això ja està passat, no? Oblida-ho. Però... no és la meva interpretació, perquè va cremar el vestit i li va cremar les cartes del seu marit, i jo crec que, o sigui, que no era ningú per cremar res de...
Evident.
O sigui, no puc entendre que algú cremi les cartes del teu marit que està deportat i que és mort. No, ho va cremar tot.
Mora
meva. Llavors, jo no...
Sí, és com un símbol de voler cremar el patiment, no? Però ho poses en algú...
Clar, però les cartes...
Que no et pertany. No, no,
unes cartes que no són teves, deixem-ho així.
Sí, sí.
Escolta'm, a la pel·lícula, quan la Neus encara és al camp, diu, quan sortim d'aquí, explicarem el que ens han fet aquestes bèsties. Jo suposo que aquest és un granet de sorra, Nausica, per evitar que s'oblidi el que van viure milers de persones als camps nazis, fossin d'on fossin, no?
Totalment, totalment. Jo crec que el que s'ha intentat amb aquesta pel·lícula, que el que intentem és donar un pas més cap a aquest camí pel qual la Neus va lluitar durant tants anys, que és la memòria històrica. I si aquesta pel·lícula es veu als cines, perdura, i es pot consultar generació rere generació per saber una mica més de tot aquest horror, doncs crec que la feina està més que feta.
Aquí deixa'm que et pregunti una cosa, Carme, perquè a la tertúlia del Món a RAC1 vam parlar precisament de la memòria històrica en el Partit del Moment. Hi havia el Pablo Iglesias per aquí, la Mònica Terribas i el Màrius Carol i el Miquel Samper, i estàvem parlant entre tots i deien que, esclar, cada any que passa és un any menys en el record, i que les noves generacions no estudien, per exemple, la dictadura de Franco, i que moltes noves generacions, si preguntes qui és Francisco Franco, i no t'ho saben dir, i si t'ho saben dir, correm el risc de que sigui tot una mena de broma, i que aquesta broma pugui fer que no li donem importància, o que aquestes noves generacions no li donin importància al mal que va passar molta gent d'aquesta manera, de la dictadura franquista, o en el seu cas, i ara, tirant-ho més encara més enlluny, el que va significar el nazisme i el feixisme, no? Clar, tenim el deure de que les noves generacions coneguin tot aquest passat, no?
A veure, jo crec que el deure, i que cada vegada és més necessari, o sigui, jo crec que el món cada vegada pitjor, no? I amb el que dius, és que, mira, jo tinc 50 anys, a l'època que jo anava a l'institut tampoc arribàvem al franquisme, no? Trobo que, bueno, costava molt. Jo crec que ara si està arribant, però si està arribant també per l'interès del professorat. Un salt de plom fa anys que hi ha professors que en parlen als instituts, i jo em trobo amb alumnes, normalment cap a quart d'ESO, que llegeixen la novel·la, i jo ve a fitxar-les i m'expliquen que l'han fet llegir ells, els pares, i els, o sigui que dins de la mateixa família l'han llegit tres generacions, però que hagi sorgit dels joves. I del que estava més contenta de la Neus era que arribés el jovent. També s'està passant, que jo crec que va ser una feina increïble que van fer l'Alberto i l'equip del convidat al programa de la Neus als instituts, i també fa anys que es passa. No sé, jo crec que les circumstàncies són adverses, però que en aquest sentit s'està fent feina, a l'Amical. Memòria Democràtica amb els DEMO estan treballant a Tarragona, Lleida, Girona, aquí a Barcelona, ho estan treballant amb els instituts, i almenys amb un sol de plom jo crec que els serveix tant com de coneixements històrics de tot el que va passar, que poden entrar més bé en una novel·la que en assaig, però és que, a més, no sé, jo trobo el jovent una mica trist, a l'institut, per l'edat que tenen, i m'hi falta alegria. I crec que la Neus els hi transmet això. O sigui, algú a qui li han pres tot i que ha tirat endavant, ha seguit amb el seu somni, que era infermera, amb la passió pel teatre, no?, amb tot, crec que també et dona l'impuls aquest de l'esperit. És que hi ha tantes coses per explicar a la Neus. N'hi ha una, als 60 anys ella es veia que no tenia força per continuar d'infermera. Es va estudiar en les oposicions i va entrar a treballar a l'Ajuntament de París, no? Era l'auxer del el que nosaltres diríem el conseller de Salut, no? I penses, ostres, tirem endavant, no? No pot ser que tenir tot el que tenim nosaltres ara, no?, hi hagi el jovent, jo crec que amb aquesta tristesa. I crec que la Neus en aquest sentit transmet molts valors, a part dels fets històrics.
En tot cas, la pel·lícula hagi passat pel Barcelona Film Fest. Què tal, Neusica? Com va anar l'estrena?
Bé, molt bé. Molt bé, perquè no, quan vam rodar fa un any, i llavors és com que fins que no veus l'obra acabada, no tens com realment la sensació real de ok, estàvem fent això. I una pel·lícula com aquesta, de cop veure la sala 1 del Verdi, sala plena, és un gust i tant de bo la Neus hagués estat encara, no? Espero que en algun lloc ens senti i ens vegi, perquè crec que estaria molt contenta.
Li va agradar la pel·lícula a la gent?
Jo crec que sí. Jo crec que la gent va connectar molt. És veritat que jo la vaig veure per primera vegada, estàvem amb tot l'equip de Gandules, i al final també ens vam tancar molt allà amb la nostra pròpia emoció i no vam estar molt amb les orelles fora. Però vam fer un col·loqui, el col·loqui es va preguntar molt, la gent es va quedar, només els col·loquis, la gent se'n va. La gent es va quedar, hi havia ganes de compartir, o sigui que espero que sí.
On vau rodar?
Vam rodar per les Gavarres, Garrotxa, i després hi ha una coproducció també a Aragó, perquè tota la part dels boscos la vam rodar allà.
Es diu Un salt de plom, s'estén aquest divendres, la història de la Neus Català, però tot el que va envoltar a la Neus Català i el significat d'allò que van fer de les Gandules, i protagonitzada per la Neusica Bonin amb un text de la Carme Martí. Neusica, moltes gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
I fins aviat. Gràcies, Carme Martí, que vagi bé, bon dia.
Això és Reconcentrat, amb Bedu de Batlle. Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. i t'ho assegurem amb FIAC. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament. Cada 15 dies a RAC més 1 amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.